dos caure en una banja seguidetes.
La rua de Carnaval 2024. Ha començat a ploure aquí al centre de Vilafranca i el que estem fent, com podeu veure, és esperar que arribin les carrosses. A Vilafranca del Penedès estem a la Rambla de Sant Francesc i ja veiem les primeres carrosses que arriben aquí al centre vila. Està plovent, però això no fa que s'aturi aquesta rua avui acompanyat de la Judit Jansà. Judit, bona nit.
Bona nit. Et queixaràs, Ribas?
No, no em queixaré, no em queixaré gens. Bueno, de la pluja una mica, però de vosaltres no, evidentment. Aina Soler, bona nit.
Bona nit. I bueno, que si et queixes ja no tens més. Estem aquí els tres.
Us les anirem explicant si els papers mullats em deixen
permeten
una mica.
Els mòbils no es mullen.
És waterproof, el mòbil.
El mòbil és waterproof. Recomanació, compreu-vos un mòbil waterproof.
Un mòbil d'aquests nous, que d'última generació, que es poden mullar, tu.
Oh, és que tots són avantatges.
La mar de bé per la pluja.
Els camps tenim inundats, un invernacle, tot. Bueno, com els altres, vull dir, si fa o no fa, igual.
No hi ha cap manera d'evitar-ho.
Que no plogui.
¡Qué mala suerte!
Que Dios nos coja confesados.
Sí. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Ole. Avui no refregim, nens, que ja n'hi hem refregit prou, eh? Ja hem refregit prou, tot i que avui podríem refregir, perquè avui ens falta un dels dos components d'aquest programa, que és en Pep Vergés. Ja està bé. Bueno, va, és igual, ja està bé, no, perquè jo vaig faltar tota la setmana passada, que pràcticament, vull dir que ja tampoc no anem aquí ara. Però sí que... Bueno. Oi, nens, que vaig marxar el passat dimarts amb una veu que... Bueno, que no hi havia veu, no hi... Re, afònic a tope. Dic, bueno, no sé, amb les vacances ens recuperarem. I sí, ens vam recuperar, però resulta que ha arribat avui i tornem a estar encostipats. I és que això de la pluja... I aquí podríem dir allò del... ¡Qué mala suerte!
¡Qué mala suerte!
¡Qué mala suerte! Doncs sí, qué mala suerte. Més és que sempre... Ja ho vam dir en aquest programa, recordeu? Ho vam dir fa temps, eh? Van dir, no plou, sequera, segur que arribarà el carnaval i plourà. I efectivament, divendres passat, recordem, no aquest, no, l'altre, que era el divendres de carnaval, va ploure, i aquest divendres, rua de carnaval, torna a ploure en el millor dels moments. Bé, que mala suerte, torna a posar.
Que mala suerte!
Bueno, doncs això, que totes aquelles que us vau mullar, tots aquells que us vau mullar, no passa res, la il·lusió va poguem tot, com vam poder comprovar amb una magnífica transmissió en directe per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió de la Rua del Carnaval 2024. Ai, senyor, aquí podrien dir allò de que la pluja, al meu país... No sap ploure, eh que no?
El meu país,
ara.
La pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure. No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola. Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola es robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entraven cadàvers de pocs anys. Oblida el llamp, oblida el tro, de la pluja i del bon temps, oblida el món del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, des del carrer Blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria? Al meu país la pluja no sap ploure. o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure.
Quanta raó que té el gran Raimon. Al meu país la pluja no sap ploure per Carnaval.
Decenas de procesiones no han podido salir en toda Andalucía para desesperación de los más fervorosos.
¡Qué dolor que no la saquen, Dios mío, qué pena! ¡Santa Marta, por qué he hecho esto!
Per Carnaval i per Setmana Santa, eh? Vull dir que també val això. Ah, sí, i per el dia 30 Sant Fèlix als Castells. També, si plou, malament. I, bueno, per la cavalcada de Reis també va. Tal com està el país, per això de sequera, ja està bé que plogui, ni que sigui per fer una juguesca del rei Carnestoltes. Eh? Que... ara ja el tenim enterrat del tot, no? Malament, perquè ara ja no plourà amb 60.000 dies més. Fins que torni a haver-hi alguna cosa. Per exemple, les processons de Setmana Santa. Tornem a recordar-ho.
Les processions no han podido salir en toda Andalucía.
Qué mala suerte.
Desesperación de los más fervorosos.
Qué mala suerte.
Qué dolor que no la saquen, Dios mío, qué pena. Santa Marta, ¿por qué he hecho esto?
Ay, señor. Un dels temes que ha polaritzat la informació aquest cap de setmana és, sens dubte, les eleccions a Galícia. Bueno, les eleccions a Catalunya... o sigui, les eleccions a Galícia, però parlant de Catalunya. A veure, com ho tenim, això? Bueno, les eleccions d'Espanya, però que es feien en un lloc que es deia Galícia, em sembla. Bueno, més o menys. Sé que votaven els gallecs. Bueno, es veu que també la llei electoral de Galícia és com molt peculiar. És molt fet el PP, per dir-ho així. És molt fraga, per dir-ho d'alguna forma. Vamos a atarlo y viene a atarlo todo esto. Perquè resulta que tant les províncies que... o sigui, cada província té 10 escons ja directament assignats. Tinguin 50.000 habitants o tinguin 300.000. És igual. O sigui, que el que guanya en aquella província té 10 escons ja automàticament. Què passa? Que, evidentment, el PP guanya les províncies petites, sobretot. Per tant, 10, 20, 30. 30 escons ja... vinga, patir. Doncs resulta que, efectivament, el PP va aconseguir majoria absoluta. Moltes han estat les declaracions i avui molts els anàlisis. Com sol passar? Com sol passar? Que si les enquestes s'equivocaven, que si no s'equivocaven, que si uns han pagat la patacada, que si altres han aconseguit triomfar malgrat, que si potser el BNG sí que ha pujat molt, 6 escons respecte a l'anterior, però no ha aconseguit res perquè... el PSOE, bueno, el PES, Partit Socialista de Galícia, doncs es veu que n'ha perdut 5 i ha estat un desastre. Però entremig de tot això hi ha un partit que es diu Democràcia Orensana, que és, jo, vaja, penso que de tot lo previsible que han estat les eleccions gallegues, perquè aquí l'únic que s'ha trasbassat vots és del PSOE cap al BNG, doncs resulta que ja ha aparegut un partit que es diu Democràcia Orensana, que ha aconseguit un escó. I sembla que això d'aconseguir un escó per un partit nou a Galícia és molt difícil. L'escó aconseguit per la formació l'ocuparà Armando Gea, tinent d'alcalde d'Orense, que parla 12 idiomes, inclòs el bòlof. però no és potser el personatge més conegut d'aquest partit, Democràcia Orensana, sinó que el que realment és conegut és Gonzalo Pérez Jácome, que és l'alcalde d'Orense des del 2019. President del partit i portaveu del grup al Consell d'Orense, Jácome també n'és la cara més visible i, per tant, un dels grans triomfadors contents de la nit. I, per mi, el que va deixar anar la declaració més contundent i més interessant en el resum de les eleccions gallegues. Molt podíem esperar. Bueno, de fet, Vox l'ha cagat. També, bueno, les esquerres sembla que... Bueno, l'han cagat. I Podemos, ja ni t'explico. I, bueno, pues, aquest partit de la Democràcia Orensana és el que més, aviam, més beneficiat. Ha aconseguit un escó. És possible que això li reporti despatxitos i altres coses que, al final, digues, siguem sincers, una mica és el que va, eh? Vull dir, mira, aquell de lo mío, eh? Doncs, sens dubte, el resum més important, les declaracions més contundents han estat a càrrec de Gonzalo Pérez Jácome, un cop conegut que aconseguia l'escó al Parlament de Galícia. Endavant declaracions.
Aspirábamos a ser llave y de hecho contratamos un catering impresionante y como no lo somos, estamos mirando ahora quién lo paga. Es una broma para romper el hielo.
Ole! Sí, senyor, el més sincer. Això s'ha de dir. Entonces, que és catering, sobretot quan perds, no... Primer que se t'atrevessen i després... El que passa que si hi ha un bon licor, doncs millor els que perden foten un bon lingotasso a veure si oblidem les penes.
Para el sol de carallo, para el sol de carallo.
Galícia, sí senyor, protagonista aquest cap de setmana amb les seves eleccions. Les eleccions, bueno, al final no sabia si eren eleccions a Catalunya, a Galícia, a Espanya, o al País Basc. Es va arribar a dir que el PNK era terrorista. Bé, tot veritats com a punts, amb tot rigor i encert, sens dubte, dels polítics. Però al final, mira, guanya qui guanya, no? I mira, una vegada més, majoria absoluta. Aquí, avui qui pot treure pit és un senyor que ara mateix està a Madrid, que és Núñez Feijóo, i que se'n va fer les fotos, evidentment, avui a Galícia. Només faltaria. Tu quita, aparta, tu no sirves. Jo no la foto. Ai, senyor. Bueno, per cert, que avui, sens dubte, un dels temes principals també que ocupa i preocupa és Operación Triunfo. Mare meva, ningú s'ho esperava. Quin exitasso. Un exitasso. Operación Triunfo, que quan es va anunciar que seria una plataforma de pagament, una plataforma de streaming, és a dir, que no seria la televisió convencional, amb els seus canals convencionals, la que s'encarregaria d'organitzar i transmetre Operación Triunfo 2023-2024, doncs qui més qui menys pensava, ui, que quedarà residual, això no ho veurà ningú. Ja veuràs que la canalla, això d'internet, el que van és els youtubers i els streamers i a TikTok, però doncs res més lluny de la realitat. I avui, 19 de febrer, és el gran dia de la final d'Operación Triunfo 2024. Les setmanes s'han anat avançant, les audiències s'han anat consolidant i resulta que tots aquells que pensàvem que, ai, 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 això anirà pel pedregà, estàvem del tot equivocats. Doncs sí, arriba el dia de la final, que és avui, i les audiències estan disparadíssimes per una plataforma, la d'Amazon Prime, que és la que s'encarrega d'organitzar i transmetre tota aquesta activitat, que, noi, doncs ha aconseguit gran èxit i moltíssima gent s'ha subscrit per poder inscriure's, per poder veure aquesta plataforma i d'aquesta manera poder seguir Operación Triunfo 2023-2024. I els seus participants, doncs sí, han aconseguit una fama i una popularitat que pocs, insisteixo, per la privacitat del canal i perquè es tractava d'una difusió per internet i no pas per les zones de tele normals, dubtàvem que s'arribés. I efectivament, una de les grans perdedores, però guanyadores alhora, gràcies a la fama que ha adquirit, és ni més ni menys que Bea. Ai, senyor, jo és que no me'n faig creus. No me'n sé venir. Porto un matí que no me n'ensurto. Bea, a les semifinals, va participar amb aquesta cançó, Betty Davis Eyes. I al final no es va classificar per la final. La gran Bea, que és com una espècie dels més vells del lloc, que, saps com la Rosa? La Rosa, que va ser la primera guanyadora d'Operación Triunfo, que li va donar dret a participar al Festival d'Eurovisió representant a Televisió Espanyola. La Rosa, la noia grosseta, la noia... Bueno, grosseta ho dic en el bon sentit de la paraula, no deixo el diminutiu. La noia grossa, que doncs conquereix el cor de la gent, pues una mica amb Bea passa igual, però noi, no... s'ha classificat. Sí, Operación Triunfo 2024 té la data d'avui com a gran clau per la final. Concretament, se sabrà qui guanya Operación Triunfo després de diverses setmanes de concurs. Per l'acadèmia han passat un total de 16 concursants, però tan sols han arribat a la final després del cap de setmana Juanjo, Lucas, Pol Tin, Martín, Ruslana i Nayara. Ells, amb la cançó que escollin, l'han d'escollir ells, i amb la primera que van cantar a la primera gala, amb aquestes dues, participaran a la final, interpretant la cançó que escollin ells i la que van interpretar el primer dia de l'Operación Triunfo. Nayara, que és favorita en totes les apostes per guanyar OT 2024, doncs és una de les que surten les primeres posicions de les apostes, però evidentment amb això dels concursos res està escrit, perquè recordem que Bea també era una de les grans candidates. Finalment ha quedat fora. Per tant, qualsevol cosa pot passar. Aquesta és la cançó que li va permetre a Nayara classificar-se per la final d'Operación Triunfo. Let's get loud. Farem les presentacions, no? Perquè jo, la veritat, perquè si no és pels meus fills, no sabia res jo d'això de l'Operació en Triunfo, i van ser ells que des de les primeres emissions del càsting, doncs ja em van introduir. I francament, jo era dels que pensava que no arribaria a la dimensió que està arribant. Primer, perquè van escollir una de les primeres participants d'aquest concurs fa molts anys, la Chenoa. I dic, home, com a cantant potser, però com a presentadora, pues no ho sé, tinc els meus dubtes. I resulta que se n'han sortit. I després la plataforma, doncs, l'he fet la promoció adequada i moltíssima gent està seguint a través d'Amazon Prime aquesta proposta, que sens dubte l'ha catapultat. És una operació de màrqueting brutal i molt ben elaborada que finalment ha aconseguit l'èxit com a protagonista, vaja. En definitiva, Nayara és la que estem escoltant. És l'artista protagonista, surt encapçalant les apostes. Tres vegades favorita. Recordem que Abraham Mateo volia treballar amb ella i això va desfermar la bogeria d'aquesta artista que, de moment, en totes les gales que ha participat per classificar-se, ha comptat per èxits la seva participació. Déu-n'hi-do com està aquesta dona. Déu-n'hi-do. Hombre! It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Can I find this goddamn horse right? Martín, un altre dels classificats. Gràcies a aquesta cançó, Murder on the Dance Floor, sens dubte, una cançó d'aquelles que dius, home, hi ha cançons que penses, és que van en contra de l'artista que les interpreta, per favor. En canvi, aquesta, déu-n'hi-do, clavava perfectament amb l'artista, amb Martín, que, sens dubte, penso que amb l'elecció d'aquesta cançó va tenir un avantatge. Total, Murder on the Dance Floor de Sofia Lisbextor, doncs va ser la causant de que aconseguís els vots suficients tant del públic com del jurat per classificar-se per la final. De fet, va ser un dels artistes que va ser salvat. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house. recordem que a la final han d'escollir la cançó que ells vulguin i amb la que vam representar o amb la que vam participar en la primera edició. I el primer dia, la primera gala, vaja. I veurem, imagino que aquest home, Martín Urrutia, agafarà evidentment una cançó d'aquestes per ballar, no? Com aquesta. Un altre dels que participa, Lucas Curoto. Ai, que musicals que estem, eh? Es nota que estem fent el programa en solitari, fent... Bueno, està bé, també, està bé, també. Ja sabeu que quan fem el programa en solitari, doncs abordem una mica més de música, que també està bé per alegrar els cors, no? El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Lucas, la mariposa Technicolor, aquesta cançó d'aire argentí, va ser la protagonista. Las columnas de la catedral y la tribuna gritaron. Un artista que també se salvava pels pèls, perquè recordem que la primera gala va ser nominat, és a dir, que podia haver deixat tranquil·lament el concurs, i ara resulta que es classifica per la final. Que participarà avui a la final, Lucas Curoto. Bueno, mira, ja tenim Martín Urrutia, ja tenim la Nayara, ja tenim Lucas, i els que tots deien que potser era una mica el canvi d'una per l'altra és la de Ruslana en comptes de Bea Fernández. Recordem que la Bea ha encetat aquest repàs musical que estem fent avui, el que faltava de l'Operació en Triunfo, i resulta que la Bea finalment no s'ha classificat i la que s'ha classificat és la Ruslana. Ho va fer amb aquesta cançó, el Let Me Out. Ja veieu que en sabem, d'això d'Eurovisió. Clar, és que, escolta, els dilluns... Plat de verdura i la tele amb l'Operació en Triunfo. No, que no és Eurovisió. Recordem que Operació en Triunfo es va crear per Televisió Espanyola per escollir la cançó que anava a representar l'Eurovisió. Però ja fa alguns anys, quan la cosa es va privatitzar i va anar a Telecinco i a altres cadenes, doncs Televisió Espanyola va optar per altres mitjans a l'hora d'escollir la cançó. I aquest any ha estat, com ja en porten tres, el Benidorm Fest. Per tant, el que sí guanyaran els concursants no és el dret a participar a Eurovisió, però sí que guanyaran 100.000 euros. Ai, les pessetones, les pessetones.
let me out. Phone is ringing, the clock is ticking, just let me out. Let me
que ve tu, un dilluns musical. Hem començat amb molt mala sort, oi? Parlant de la rua del Carnaval. I de les eleccions gallegues, que n'havien de parlar, però sens dubte destacant lo més interessant. Les declaracions del candidat, bueno, el que no era candidat, del màxim responsable de la democràcia urensana, que sens dubte esborren tot lo de més. I ara, doncs, el més realment interessant és això. Operació en Triunfo. I atenció, que tenim la següent cantant, el següent cantant, que es diu Paul Tin. Algo així com, Pau Fi.
Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco, sabes lo que tienes...
El que s'hi fixat és que molts dels participants masculins porten barba i bigoti. Aquesta cançó es diu Fiebre i va ser la que va permetre a aquest senyor. Jo pensava que no es classificaria, aquesta. A mi no m'agrada. Jo, per això, que va cantar molt bé, i jo no discuteixo, Per tant, és un artista que, això sí, desperta com un amor-odi, Hi ha gent que no. Potser jo fins i tot em podria afegir un d'ells, però sense odi, simplement amb desamor, per dir-ho d'alguna forma. I l'amor cap a això, cap al que és atacat, no? Potser deu ser això. Paul Tin, hi ha experts i públic que no entén les seves propostes artístiques i que considera que és una injustícia que s'hagi classificat per la final. Bueno, aquí tenim la dosi de polèmica, no? De fet, l'actuació final, la que va interpretar aquesta cançó, va convèncer molta gent, per això es va classificar per la final, però molts altres, bueno, la van despotricada de la baix, que què s'havien pensat? És la cançó de Bad Gyal, Fiebre. Déu-n'hi-do, aquí li anava a dir a Bad Gyal, que després de cantar allò del Mercadona i aquestes coses, bueno, els seus inicis, ara estaria així, Mare meva.
Es un placer conocerte. Quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más se pega. Es un placer conocerte. Quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más se pega.
Per cert, ja em diràs, l'actuació del Paul Tin en el seu maquillatge va ensenyar brilli-brilli. Brilli-brilli, que tanta gent al Carnaval i les rues no ha pogut utilitzar perquè ja està prohibida la seva venda. Veig que Televisió Espanyola encara té un bon remanent, uns bons sacs, i encara pot anar posant brilli-brilli al rostre dels concursants. A part de la Televisió Espanyola. No, Amazon. Clar, ara ho entenc, l'Amazon, clar, doncs mira, va comprar el brilli-brilli per AliExpress. Fuera,
vete de mi casa.
Oi, nens, no fallarà mai aquest, El Juanjo Bona resulta que és el noi guapet, el noi ben afaitat, ben pentinadet, cabell curtet, tot mono ell, tot mono. Doncs el Juanjo Bona, amb aquesta cançó del Patio, recordem, del Pablo López, es va classificar per la final. I la pregunta que tothom es fa és: algun cop fallarà aquest home? O continuarà amb aquesta dinàmica i guanyarà el concurs? És un dels representants de Saragossa. Es veu que Saragossa està amb dos o tres representants que estan que bullen a les terres aragoneses, tu. Déu-n'hi-do,
Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Quiero que me dejes. sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos. No soy más que un niño con los pies descalzos. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Solo. Siempre, siempre, siempre me castigas. Siempre, siempre me castigas.
Déu-n'hi-do. Doncs aquests són els finalistes. Avui a la nit, l'operació en triomfo a través d'Amazon Prime. Jo m'haig de rendir l'evidència. Sí, efectivament, jo diria que és el primer gran triomf d'una proposta en streaming. És a dir, una proposta que no es fa per les zones habituals, per als canals habituals televisius, per les cadenes habituals televisives. Es fa a través d'internet. Per tant, això serà un paradigma. És una casualitat? Doncs no se vayan todavía, que lo veremos en próximos episodios. I sí, podríem engegar el capítol esportiu amb allò del Blancos Llorones.
Una última cosa, solo. Solo una última cosa. Yo creo que hay mucha gente que nos tiene que felicitar a todos por este triunfo. Blancos Llorones, feliciten los campeones. Blancos Llorones, feliciten los campeones. Blancos,
llorones,
estilos campeones,
visca Barça! Aquest document de Figo, que és ofensiu. Algú podria pensar, bueno, perquè vinguin al bàsquet, que el Barça anda que no protesta dels àrbits, eh? Amb l'entrenador Roger Grimau, que ahir es va deixar anar i va protestar. Va dir, bueno, no, hem perdut per mèrits propis, eh? Però és els àrbits... Bueno, va, doncs sí, analitzem una cosa, analitzem l'altra. El bàsquet, deixem-ho, no vaig veure la final, però vaja, no sé, alguna gent experta en la matèria diu que potser hi ha jugadors que van anar per 5 faltes al minut 3 i jugadors que, caracteritzats per el seu joc, vaja, per el joc que dius que si t'enfrontes a ell el cos et queda amb unes quantes nafres, eh, de lo que pega... Doncs no vas... Bueno, és igual. No ploraré jo ara, perquè el que volia fer era un gag precisament d'una vegada més. Real Madrid Televisió. Real Madrid Televisió, que recordem ahir al Madrid de futbol, doncs no li van anar tan bé les coses. Tot i que hem de reconèixer que té un equipasso i que ara amb això de l'Mbappé... Bueno... Deixem-ho córrer. Però sí, una vegada més, Real Madrid Televisió... Que jo, la veritat, no sé... Clar, això és un canal d'aquests creats per el Florentino Pérez, no? Per dir allò que ell no pot dir com a president d'un club, i aleshores diu, pues que lo digan ellos. Total, así no les va caer ningún puro. Però no ho sé jo, però és que l'equip del Madrid és tan superior, que vols dir que els hi cal tot això? Bueno, que va tenir una sopegada? Bueno, però no passa res contra el Rayo. Però quantes vegades el Barça ha tingut 63 ensopegades amb equips modestos. Però una vegada més, doncs no, perden el nord. I atenció al comentari del subdirector de Real Madrid Televisió després d'acabar el partit contra el Rayo, que recordem, va finalitzar amb empat a 1 al marcador.
Tan lamentable es que no haya intervenido el VAR, como peor todavía es que desde la realización televisiva de Mediapro nos intenten mediatizar el relato no ofreciéndonos la jugada de lo que estaba sucediendo con un penalti que, tal y como podemos ver y apreciar, es clarísimo.
Clarísimo, clarísimo. Así que Aria, Mediapro, que és l'encarregada de publicar les imatges, és també... Té una conxorxa. Com que són indepes, claro, Mediapro, el VAR, los árbitros españoles, quan dir tantes i tantes coses que van contra el Madrid. Per tant, una vegada més, Real Madrid Televisió es fa mereixedora del premi Blanco Llorones.
Una última cosa solo. Solo una última cosa. Yo creo que hay mucha gente que nos tiene que felicitar a todos por este triunfo. Blancos Llorones, felicite a los campeones. Blancos Llorones, felicite a los campeones. Blancos Llorones, felicite a los campeones. ¡Visca Barça!
Ara la feina, calibrem els resultats, després llegim sense treva comentaris agrapats, discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol, i tots a fi de setmana pensem com un home sol, cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota, veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota, cridem per animals de casa, amb fort i un ànim udol, ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol, cap a futbol. Un dia i altre cap a futbol. Quan guanya el conjunt dels nostres, tot és joia i gran delit. Si perd, ja podeu comptar-hi, és que el destí ens ha traït. Haurà estat qüestió de pega o algun jugador esquirol. El terreny mullat a l'àrbitre, sempre ens queda algun consol. Cap a futbol, correm, anem-hi, cap a futbol. El senyor vestit de negre que corre pel mig del camp és blanc de tots els dicteris, atreu sempre un airat clam. Cor de vista amb mala bèstia, animal talós mussol, orellut ximple borratxo que ens has anul·lat un gol. Cap a futbol, que és un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespons de dol. A la picota els culpables traïdors l'afició no vol. Cap a futbol, que hi va la vida, cap a futbol. La massa és galvanitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol. Cap a futbol, poble, no et paris, cap a futbol, cap a futbol.
Ole, 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 Delfia Vella. Que mala suerte.
Que mala suerte!
Parlem de drogues. Sí, parlem de drogues.
Con estas tiras que tenemos aquí se pasan por la axila, en este caso, que suele ser la parte más sudada de la ropa que se pueda llevar en un momento dado, y el sudor es el que nos va a dar el nivel o sobre todo la droga que hemos tomado. En concreto,
José,
este sirve para medir la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y otro tipo de drogas. Dime, Pilar.
¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo? Te he pillado. Me he dejado, vamos, sorprendidísimo. José, no sé si me escuchas.
¿José?
Sí, 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 podemos hacer una prueba. Es negativo, es decir, que no hemos consumido droga en las últimas 48 horas.
Ui! Ui! Doncs la cosa va de drogues perquè la notícia parla dels Mossos d'Esquadra. Sí, bueno, tampoc no voldríem relacionar una cosa amb l'altra, no? No sé que tinguin problemes, però... Segons el 324, denuncien que la marihuana s'acumula a la comissaria dels Mossos a Cambrils. Els sindicats asseguren que el contenidor de Valls està ple i s'han de portar les plantes a les comissaries dels Mossos a Cambrils. Clar, jo no sé ben bé, ara perquè no fa tanta calor, però el dia que faci calor, no sé com anirà això. Des dels sindicats de Mossos d'Esquadra, diu la notícia, han denunciat l'acumulació de plantes de marihuana a la comissaria de Cambrils al Baix Camp. Expliquen els sindicats que les comissaries no estan condicionades per emmagatzemar droga, però que el contenidor especial que es va instal·lar a Valls ja està a tope. A la comissaria de Cambrils s'hi han acumulat 4.646 plantes en les últimes dues setmanes, que representen 11 quilos de cabdells de marihuana, segons dades sindicals. El Sindicat Autònom de Policia i els de Mossos d'Esquadra asseguren en un comunicat conjunt que els agents han de suportar males olors i el malestar general provocat per aquestes plantes, i que els problemes de salubritat també poden afectar el veïnat que envolta les comissaries de policia. Jo no sé si la solució seria cremar-la. Reclamen canvis de protocol. El problema, diu la informació, que aniria més enllà de la comissaria de Cambrils, es repeteix amb massa freqüència. Els Mossos reclamen que el govern hi hagi un pla estratègic davant de l'increment, de manera alarmant, dels delictes contra la salut pública de les plantacions de marihuana que s'estan incautant a tort i dret i que fan que tants quilos ja no se sàpiguen on posar. Consideren que cal modificar els protocols d'actuació i la normativa, de manera que es preservi la càrrega de prova dels decomisos de substàncies estupefaents i s'eviti que la marihuana hagi de traslladar-se a les comissaries de policia. És a dir, que un cop la policia ha certificat que allò és marihuana, no cal conservar-la, caramba, fins al dia del judici. Consideren que cal modificar, doncs, aquests protocols i demanen que funcioni plenament el magatzem central de drogues de Barcelona, que no sé si és que s'està construint, si és que no està en actiu del tot, o què és el que passa. Des del Departament d'Interior, és a dir, els jefes i les jefes, defensen que el magatzem ajudarà a resoldre el problema, però també recorden que el trasllat de les substàncies estupefaents en aquest magatzem no és un procés immediat. Per tant, què vol dir tot això? Que dia passa any empeny i, de moment, la comissaria de Cambrils haurà de continuar gaudint dels aromes de les plantes de droga.
Aquí vemos a más gente disfrutando de esta sombrita y haciendo ejercicio. Mira, nos vamos a acercar al del ejercicio, a ver si quiere entrar en directo. Muy buenas, caballero. Le hemos visto hacer ejercicio con este calor. Tiene mérito tremendo.
Sí, fumando porro.
Pero bueno.
Doncs estem a punt d'acabar el programa. Avui un especial del que faltava. No hi és en Pep Vergés, jo no vaig ser la setmana passada. Això és un desmadre, això és un desmadre. Però bueno, mira, al més no ens refregim més programes perquè portem la panxa de refregits ja, que bueno. I atenció perquè, home, tenim guai, eh? Tenim una cosa, una notícia important aquí que se m'ha perdut, però la tinc, eh? Aquí que no som gaire amics de fer guions, molt malament, perquè resulta que la notícia diu que el guió oblidat de Harrison Ford a la Guerra de les Galàxies ha estat subhastat per 12.000 euros. Vaja, si nosaltres fem guions en aquest programa, potser els oblidem i vés a saber si resolem els nostres problemes. Un munt de papers mecanografiats que l'actor va oblidar en un apartament de Notting Hill i es van conservar com un tresor durant mig segle per als que els va trobar, han fet que ara mateix en la subhasta s'hagin aconseguit 12.620 euros. Es tracta de la còpia de la productora de la pel·lícula que va enviar l'actor Harrison Ford per preparar el personatge de Han Solo en la pel·lícula del març del 2000... Perdó, els fets van ser el març del 1976. En aquell moment Harrison Ford no era actor ni era conegut, però un any més tard, recordem, l'èxit de la Guerra de les Galàxies el va catapultar a la fama com a actor. Sí, sí, Harrison Ford no era actor. I gràcies a la pel·lícula, perquè casualitats de la vida, doncs va ser escollit en el càsting per representar el paper de Han Solo, doncs resulta que va aconseguir la fama posterior. Però no només això, sinó que com que era despistat, com jo, doncs resulta que va oblidar-se aquest guió a l'habitació de l'hotel i ves per on, uns quants anys més tard, s'han aconseguit per part de l'afortunada o afortunat que va recollir aquest guió i el va guardar absolutament de forma exemplar, doncs ha aconseguit més de 12.000 euros, tu. T'imagines? Haurem de començar a fer guions en aquest programa, esclar que sí. I atenció, perquè una notícia transcendent, ja que hem parlat d'eleccions gallegues i aquestes coses, una notícia transcendent que preparant el programa, avui sí hem fet una mica de guió, ves que no el subhasti, L'únic guió del que faltava, senyores i senyors. Doncs aquesta en ser la notícia perquè pot ser interessant i realment transcendent. Un home obté un sorprenent rècord Guinness al introduir-se, atenció, 68 mistos, les cerilles. Sí, sí, aquelles coses que ja no utilitzen gaire perquè un ja no fuma, però per altra banda... Bueno, sí, encenem barbacoes i n'utilitzem moltes perquè són molt potes i no hi ha manera d'encendre la llenya, caramba. Vinga, 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 mistos, vinga, mistos. Doncs sí, aquest senyor Peter von Tangen-Buskow, que no tenia res més, res millor a fer, i que de fet inaugura una secció que podrien continuar, que és la de poca feina, seria aquest el títol de la secció del que faltava, doncs ha estat el protagonista realitzant aquesta arriscada acció de posar-se 68 mistos dins del nas. Que digue'm a mi. I que, per cert, el rècord Guinness li ha reconegut. Diu que seguirà entrenant, però el seu nas és el que és i dubta que, si no és amb una operació de cirurgia estètica, aconsegueixi posar-se més mistos al nas. I amb aquesta transcendent notícia ho deixem córrer. Hòstia, tio, que mala suerte.
¡Qué mala suerte!
Doncs això, que demà tornarem. Esperem que amb tota l'alineació al completo i puguem ja fer un programa una mica més de cara i ulls, com no és molt difícil. Apa, salutacions de l'Àlex Santamaria. Que vagi molt bé.